Arrenquem programa des d'una sala on l'escletxa de llum que passa per una porta mig oberta o mig tancada, la mateixa que es pot convertir en l'esquerda que s'obre sota els peus del teu camí, la força física d'un múscul o el d'una flor que s'obre a la vida sota l'atenta o no atenta mirada de la teva família. Aquestes són algunes de les fotografies que a partir d'avui podeu veure a la Casa Elizalde de Barcelona. Són el resultat final d'un procés terapèutic de 6 dones i 2 homes supervivents dels abusos sexuals durant la seva infantesa. El resultat és la tercera edició de Material Sensible, un projecte col·lectiu en el que hi participa la Fundació Fotogràfic Social Vision amb la col·laboració de la Fundació Vicky Bernadet. La mostra es pot veure des d'avui i és per això que ens hem volgut desplaçar fins aquí, perquè cal parlar-ne, cal que la gent desperti, cal sensibilitzar sobre una problemàtica que afecta un de cada 5 nens i nenes, dels quals el 90% no explicarà el que li passa fins que arribi a l'edat adulta. I això ens interpel·la directament i tots ens hem de preguntar per què, què falla o què podem fer per revertir aquesta situació. I per, si us sembla prou pandèmia la dels abusos sexuals als infants, si no us sembla poc, fa molt poc, menys d'un any i escaig, va arribar-ne un altre que encara ha agreujat més la situació, tot i que xoca veure com les estadístiques cauen. I és que en un altre moment podria ser una bona notícia, però quelcom ens fa pensar que el fet d'haver reduït en un 50% a la meitat els casos de maltractament infantil a Catalunya durant el 2020 és perquè la nova normalitat que ens ha portat la Covid-19 ha reduït les visites al pediatre, ha allunyat els alumnes dels professors i a les famílies d'uns serveis socials col·lapsats, que al final eren els únics que podien donar l'avís d'alarma si detectaven un cas d'abús sexual infantil. Tot plegat, Material Sensible, com el nom d'aquesta exposició que avui, després de mig any de molta feina, es revela com una fotografia i veu la llum. En míting a la Núria Grau, ella és psicòloga del Servei d'Atenció Terapèutica de la Fundació Vicky Bernadet, és la terapeuta que ha acompanyat els 8 autors durant el mig any que ha durat el projecte. Núria, gràcies.
Bon dia, Lorena. Moltes gràcies.
Amb la Mireia Aplans, responsable del projecte i membre del Departament d'Educació de Fotogràfic Social Vision. Què
bon
tal?
Dia,
bon dia, Mireia. I la Camila, que és la gran protagonista d'avui, és una d'aquestes 8 autors i autores que fan possible aquesta exposició. Camila, gràcies per venir.
Gràcies a ti. Buenos días.
Buenos días. M'agradaria començar amb la Núria parlant d'aquestes xifres que acabo de comentar, que poden semblar bones dades, ho dic entre cometes, perquè el primer semestre de l'any passat van caure entre el 50 i el 44% de casos greus de maltractament infantil a Catalunya i el nombre de famílies que estan en seguiment per sospita de negligència o desatenció ha caigut un 10%. No sé si encobreixen aquestes bones xifres alguna altra cosa.
Clar, aquestes dades, com tu molt bé dius, Lorena, un cop més veiem la invisibilitat, no?, dels abusos sexuals i més dintre de la família. Perquè, clar, tots sabem el que hem viscut, no?, del confinament, encara ho estem vivint. Només cal que ens imaginem, no?, com ho viu un nen o una nena que està vivint a casa seva i on no pot parlar. O sigui, el silenci encara es converteix en una situació molt més gran i el terror, la por i el no poder dir, no? Clar, aquestes xifres directament parlen d'això, no?, de que encara costa més arribar a aquestes famílies, el que tu has dit.
Clar, de fet hem escoltat campanyes durant la pandèmia, el confinament més estricte que vam tenir vers la violència de gènere de les dones. Tothom tenia clar que aquella dona estava 24 hores amb el seu possible agressor, però és que aquests nens i nenes també, però no són adults.
Exacte. Exacte, aquesta és la gran diferència, no?, que costa molt arribar a aquests nens i nenes, costa molt detectar per molts motius, però sobretot per això, perquè durant un temps no van anar a l'escola, si ho feien era a través de, no?, en línia, i després, clar, són situacions de terror, només de pensar-ho qualsevol persona s'ho pot imaginar, no?
Camila, tu que ja ets una dona adulta, per si hi ha algun nen o nena d'aquests que estan visquent aquesta nova normalitat, i ho torno a dir entre cometes perquè han tornat a l'escola però no és el mateix, perquè encara hi ha molta distància, perquè tenir un tet-a-tet amb el teu mestre o la teva mestra que estigui més per tu és diferent, perquè anar al pediatre ara també és molt diferent. Què els hi diries, si els hi pots dir alguna cosa? I estan en una situació que encara és més complicada del que heu pogut viure alguns infants en d'altres temps, no? Perquè tenen com un doble tancament.
Bueno, sobretot que siguem forts i que, bueno, que tot acaba passant i que és important trobar una persona de confiança per trencar el silenci, que això no es pot portar en secret tota la vida.
De fet, aquesta exposició és una mostra d'això. Potser no és un silenci en paraules, com la que estem posant ara nosaltres. No sé si algun de... Tenim a l'Abel també per aquí, que no està parlant. L'Abel Parres, que és una altra de les persones que ha fet possible aquesta exposició, doncs, traslladant el seu cas a través de la fotografia. Com s'encara, Mireia, una exposició d'aquestes característiques?
Amb molt respecte. Crec que la primera paraula és respecte cap a la temàtica i sobretot cap a les persones que confien en nosaltres, que confien en l'equip. El fem l'Àlice Montell i la Núria Grau, estem dia a dia, setmana a setmana, i plantejant en primer lloc que és un espai de llibertat absoluta i de respecte. Cada un que ve el material sensible ha fet primer teràpia a la Fundació Vic i Bernadet, ja ve amb un engranatge dins del món terapèutic i dins de la seva història. I el que fem nosaltres és facilitar una eina, com és l'eina visual, la fotografia, perquè obrin el seu món interior i des d'allà comencin a dialogar amb com es senten, com ha estat aquest procés per elles i ells, i sobretot com estan ara.
Ho diu la Mireia, Núria, és un procés, és el final, de fet, d'un procés terapèutic que fan amb tu, em sembla, o en formes part.
Sí, sí.
Com és?
Sí, a veure, no és que el faci jo, nosaltres a la Fundació Vic i Bernadet som 6 psicòlegs i aleshores oferim teràpia individual i també grupal, i sí que en aquesta tercera edició vam valorar l'equip terapèutic de que les persones que participessin en el taller de fotografia fossin persones que haguessin passat ja per la teràpia individual i pel grup terapèutic.
Per què?
Perquè ens vam trobar a la darrera edició, la segona, que no havíem fet grup terapèutic, i aleshores hi havia com un... O sigui, la sortida d'ells era diferent, tenien com molta necessitat de grup, de parlar, de compartir. En canvi, en aquest cas, com que ells ja han passat pel grup terapèutic i alguns d'ells encara estan fent teràpia individual, doncs la sortida és diferent.
Estan com a la fase final, podríem
Exacte.
Dir.
Exacte. Bueno, sí, han fet un procés
colofon
diferent.
Final, aquesta exposició,
sí, sí.
Podria ser.
Tot i que l'exposició, bueno, la Camila ens ho pot
explicar. La Camila,
explicar.
De fet, li volem preguntar, perquè Clar. És un procés de 6 mesos que entra, que forma part de la teràpia, Camila, entiendo, però com ho has vivido tu? Porque yo estoy viendo una exposición, pero esto tiene mucho trabajo detrás. Trabajo ya no solo de un artista, sino personal.
Claro, ahora lo que se ve es un poco el resultado bonito, ¿no? Pero detrás hay mucho, mucho trabajo, todo muy intenso, la verdad, porque, bueno, al final somos 8 personas diferentes, cada uno con su historia personal, y bueno, pues ha habido altibajos para todos, pero al final es bonito ver la evolución del grupo. Como a pesar de que uno se haya podido quedar atrás en algún momento, hemos salido adelante todos a la vez.
Evolución de grupo, pero evolución personal. Veía tu collage de fotos, son 10 fotos. Hay unos que han puesto título, otros ponen frases, o explican con poesía. O tú escribes a puño, tú escribes con tu letra y te escribes como un diario a ti misma, ¿no? De lo que es. Explícanos estas 10 fotos que representan para ti.
Bueno, yo cuando veo mi exposición veo el reflejo de mi evolución personal desde que empecé la terapia individual hasta que ha acabado el taller fotográfico. Y pues ha sido como ir quitando capas hasta encontrarme a mí misma, saberme valorar y ir perdiendo el miedo a hablar de lo que me ha pasado, porque al final, aunque parezca muy lógico que no tenemos que ser las víctimas quienes nos sintamos avergonzadas, en la realidad no es así. Y bueno, por suerte, gracias a la fotografía, pues hemos podido como sacar eso que a lo mejor nos quedaba todavía guardado y es muy bonito verlo.
Pero es como, no sé, Camila, pero es como hacerte una foto de tu interior para verla en el exterior y que encima la puedan ver otras personas. ¿Qué supone para ti el hecho de que yo, por ejemplo, pueda venir hoy aquí y verte por dentro?
Hombre, pues la verdad es que da mucho vértigo, no te voy a engañar. Pero al final, o sea, estamos aquí porque lo hemos decidido y en mi caso personal es parte del proceso, como ya el último miedo que me quedaba era este, mostrarlo tal y como es y bueno, y poder estar hablando aquí para mí es todo un logro, la verdad.
I nosaltres que t'agraïm molt l'esforç que estàs fent, felicitar-te de fet per la teva valentia de posar-te uns micròfons, no?, i d'exposar les teves fotografies i obrir aquesta exposició gratuïta perquè la gent fins al 28 de maig la puguin venir a veure. Però parlant de foto, Núria, Mireia, per què la foto? Què té la foto en aquest procés terapèutic? Es miren, a veure qui parla. Primer la Mireia, parlem de foto i després
parlem de
parlem.
Sí. Mira, des de l'àrea d'educació de la Fundació tenim una certesa, la fotografia ajuda a un procés de transformació. Podem dir, la fotografia transforma com? La manera com fas servir la fotografia és el que podràs trobar a darrere les imatges. Plantegem sempre un ús de la fotografia íntim, on cadascú es pugui veure identificat en el que està fent, respectant sempre aquest relat en primera persona i decidint en tot moment què vol ensenyar i què no vol ensenyar, fins al dia d'avui.
Clar, però és una fotografia d'un treball d'ells, però també és una fotografia d'un treball per qui ve a veure-la.
Sí.
Amb quins ulls hem de venir a veure aquesta exposició i amb què ens voleu interpel·lar?
Crec que les imatges parlen per elles mateixes des de llocs molt diferents d'on es transita la intimitat amb l'abús i el que esperem que vinguin espectadors i espectadores oberts, sensibles, receptius i amb la consciència de deixar-se tocar. De deixar-se tocar per les fotos, de deixar-se tocar pels textos que les acompanyen i també amb aquesta predisposició a explicar-ho, a detectar, a veure què està passant al seu voltant sobre aquesta temàtica de l'abús. Com en parla? Què hi ha al voltant que li fa pensar en tot això? Despertar consciències.
Perquè cal despertar, Núria. Ho dèiem al principi, és tabú, no se'n parla.
Clar.
I afecta moltíssims nens i nenes de casa nostra a dia d'avui. Un de cada cinc.
Sí, cal despertar consciències, però a part cal també entendre quines conseqüències hi han quan una persona pateix un abús a la infància, tant a nivell individual com familiar. I per tant, moltes vegades pensem, o el que ens preocupa és, bueno, però què t'ha passat, què t'ha fet, ens limitem una mica als fets i allà ho deixem, no? I en canvi, quina l'exposició, justament hem sortit d'aquí, o sigui, la idea és no presentar els fets, no pensar en què li va passar a aquesta persona, sinó més en com aquesta persona ha viscut durant, fins ara, no? Fins fa 2-3 anys, tot aquest procés i com ella ho pot explicar-ho, no? Que aquí tenim a l'exposició, per exemple, l'Esther ens parla de dissociació, no? Que és una sintomatologia molt freqüent. Després
que explica què és, per si algun dels nostres oients diu ara de què m'estan parlant.
Dissociació seria una mica com diu la paraula, de que quan tu estàs vivint una experiència molt dura per tu, que podríem dir que és traumàtica, doncs el teu cos i la teva ment es separen i per tant el teu cos està allà però la teva ment està en una altra banda, no? És una forma de protegir-se. Aquí per exemple la Paola ens parla molt de dolor, del que li ha costat amb ella, doncs ella mateixa, no? Reconeixes, perquè també és veritat que en el procés i bueno, això ho anirem veient aquests dies, ells ens ho aniran explicant, però se senten molt culpables, se senten molt part de la situació.
Clar, la Camila ho deia, la culpabilitat, ella juga molt amb els miralls, que
exacte.
No sé si és com tu et veus a tu.
La verdad es que, o sea, las fotos con los espejos surgieron de casualidad, pero al final es una metáfora, ¿no?, de cómo me estaba viendo yo a mí misma, o sea, yo no me atrevía como a ver lo bonito en mí, ¿no? Porque esto te deja un regusto muy desagradable y al final tienes una mala idea de ti misma. Entonces, el poder verme así y decir me gusta lo que estoy viendo, pues és complicat.
A més, amb la Camila, abans de començar tot l'enrenou i el show de la ràdio, per dir-ho d'alguna manera, miràvem les seves fotos i em deia, clar, és que l'abús en si és una cosa, però lo bèstia comença quan tu decideixes dir-ho. Aquí comença la feina dura, personal, de superar això. És
I
així,
tant,
Núria?
I tant, i tant. I a més, moltes vegades hi ha una mica el pensament de que quan una persona ho explica, sobretot l'entorn,
ja està, no?
Ja està, no? Ja ho has explicat, ja estàs bé, ara ja, ja ho has dit, no? I no, justament aquí és on comença, no?
I Camila, tu ets de, del gran gruix estadístic, per dir-ho, que no, espero que no quedi mal sonant, de les persones que decideix dir-ho en edat adulta, d'aquest 90% d'abusats i abusades sexuals durant la infància que fins que no és adult no és capaç de dir-ho.
Sí, yo, bueno, me atreví a contarlo por primera vez cuando tenía 19 años, se lo conté a una amiga y no es hasta 3-4 años después que decidí buscar ayuda, o sea, realmente contarlo por primera vez sí que es quitarte un gran peso de encima, pero ahí es cuando se empiezan a remover las cosas y ves que tienes que hacer algo al respecto.
I el fet de fer un grup, Núria, com és el cas d'aquesta teràpia per fer aquesta exposició, és més difícil o és més fàcil per les persones? O és més difícil i això és bo per les persones?
Clar, jo crec que és un procés molt bo perquè entre ells s'acompanyen moltíssim. Sí que és veritat que a vegades hi ha moments del procés on hi ha comparacions i llavors aquí sí que s'ha de tornar una mica a dir no, el meu procés és el meu i el grup és un altre, no? Però jo penso que és molt enriquidor. De fet, això, la Camila i tots els participants ens ho han anat dient durant...
De fet, la Bela està aquí per donar suport a la Camila, eh? Vull dir, és una presència que no...
Molt important.
Que espero que noteu, tot i que no escolteu. Camila, ¿fue importante el grupo? ¿O desdibujó un poco tu historia personal?
Claro, el grupo te da un apoyo y una comprensión que es muy difícil encontrar en tu entorno personal. Yo personalmente sí me he sentido muy apoyada por mi familia, mi entorno, pero el nivel de comprensión que llegamos en el grupo es difícil de describir. O sea, son personas que han pasado por lo mismo que tú, aunque con detalles, claro, diferentes.
Vull acostar-me, si els cables i l'Alejo m'ho permeten, a l'exposició, a la part de la Camila. Y ella comienza a decir, nuestras ganas de vivir pesan más que los años de silencio y de autoboicot, de mirar para otro lado. No está todo perdido. No está todo perdido.
No, y ese es el mensaje que yo quiero transmitir, que sí que enfrentarse a todo esto da miedo, asusta, pero al final es un proceso necesario para sentirnos mejor.
I és un procés amb el que aquesta exposició també vol ajudar, despertar consciències, no? A despertar potser gent... Perquè és una cosa, Núria, que pots tenir amagada i veure una exposició així...
I tant.
Fas, ep, jo això a mi m'ha passat.
I tant que sí. De fet, la nostra experiència és que quan anem a fer formacions des de la Fundació, sempre hi ha algú que s'acosta, que et pregunta, que et diu, que al cap d'un temps et truca... Evidentment, aquesta exposició vindrà gent a veure-la i segurament li despertarà consciència, segur.
Però no es queda aquí, Mireia. Què més feu? Perquè és una exposició, i no sé si també a nivell de prevenció, molt important, mm-hmm. perquè aquí estem parlant de casos que ja han passat, tant de bo puguem evitar moltíssims, i aquesta és una tasca molt important, i això també ho treballeu vosaltres. Com?
A través de les visites guiades comentades a les escoles, amb els autors. Totes les escoles que vulguin vindre estem obertes a ensenyar-los l'exposició, a explicar-los en primera persona com ha estat el procés, com hem arribat fins aquí i sobretot perquè es vagi expandint aquesta onada que comença amb aquesta pedreta nostra, que és aquesta exposició.
Per tant, visites escolars, no sé si feu alguna cosa
més.
No sé, Camila, si te ves con la fuerza suficiente para tener aquí niños y niñas y explicarles... ya no lo que te pasó, sino que es algo que a ellos les puede pasar y que se puede salir, Núria, pero que ho han d'explicar per uh-huh. donar aquest pas, ¿no?
Bueno, sí, a mí la verdad es que me hace mucha ilusión precisamente las visitas con las escuelas, porque creo que si bien el objetivo es llegar a todos, creo que lo principal es llegar a quien haya podido ser víctima, ¿no? Y que los chicos, los adolescentes lo puedan... ver que es algo que ocurre, que no hay que tener miedo de romper el silencio. Creo que es importante que nosotros que lo hemos vivido poder estar cara a cara con ellos y que pierdan ese miedo a hablar.
No sé, Núria, per acabar, ara comentem quan poden venir la gent, què poden fer i tot plegat, però creus que hi ha una onada
Dic optimisme perquè és optimisme perquè se'n parla més. Hi ha també molts moviments pel que fa doncs, a la violència de gènere, i al MeToo, a França s'ha parlat de la pederàstia, les xarxes s'estan movent. Tot això és una onada que farà doncs, que no sé si exterminarem aquesta pandèmia, la dels abusos sexuals a menors, però que ajudarà doncs, a que surtin i que també es normalitzi, que hi hagi gent que li ha passat i que no estiguin estigmatitzats per una cosa dels que ells i elles no en són responsables.
Sí, a veure, nosaltres, de fet, a la Fundació portem treballant des de l'any 97 i sí que estem veient que hi ha un canvi en la demanda que tenim. I ara, com veieu, la Camila és una persona molt jove, cada cop més tenim persones més joves a l'entitat i cada cop més tenim més infants i adolescents.
Això és bo.
Això és bo. Això és bo perquè vol dir que es detecta abans, que la gent pot parlar-ne abans, que han perdut la por.
Que en sortiran abans.
Que en sortiran abans. O sigui, com abans puguem atendre, molt millor. Això per descomptat.
Mireia, què més fem aquí?
Tenim avui, inaugurem a les 7 de la tarda en streaming a través del canal de YouTube de Casa Elizalde. Us podeu connectar tots i totes. El dimarts 27 d'abril, també a les 7 de la tarda, fem una visita comentada en format conferència, oberta a tot el públic, que també seguirà en streaming i presencial, amb els autors i les autores de l'exposició. I el dimarts 11 de maig fem la xerrada sobre el projecte de material sensible i tindrem a la Vicky Bernadet i les responsables del projecte juntament amb els autors per explicar-vos com hem fet tot això.
Recordem que és una exposició que està oberta fins al 28 de maig, aquí al carrer València 302, de dilluns a divendres de 10 a 2 del migdia i de 4 a 8 del vespre. Cap de setmana tanquem, sí. Descansem i reflexionem sobre el que hem vist aquí i que a més és gratuïta. Us vull agrair molt, sobretot a la Camila, que hagi estat avui aquí amb nosaltres parlant-nos del seu treball. Felicitats.
Gràcies.
La Núria Grau, la psicòloga del Servei d'Atenció Terapèutica de la Fundació Vicky Bernadet, i la Mireia Plans, responsable del projecte i membre del Departament d'Educació de Photographic Social Vision. Gràcies a tots els tres.
Gràcies a tu, Lorena.
Gràcies a, vosaltres.
Adéu, bon dia. Companys, us retorno a la connexió i seguiu allà amb la feina.
Gràcies, Lorena, interessant, molt interessant aquesta exposició. T'esperem aquí. Fins ara. Gràcies, Lorena,
fins
també
ara.
I Alejo del Peral a l'assistència tècnica. Fins ara.